Formentera és una illa privilegiada quant a espais naturals i també zona de nidificació de multitud d'aus que hi passen uns mesos anant cap a altres terres o que hi viuen durant tot l'any. D'aus i d'ocells, almenys d'aquells que podrem veure des de ca nostra o si fem un passejet per zones humides o boscos de Formentera, en parlem tot seguit amb el biòleg i ornitòleg Santi Costa, ara que ens trobam a ja, diguem-ne, la segona meitat de l'hivern. Molt bon dia, Santi.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
I els ocells? Com estan enguany els ocells?
Bé, ara estem una mica en un impàs, com tu deies, la segona meitat de l'hivern. És a dir, no som primavera encara, però sí que ja estem en època que hi ha migrants, hi ha alguns migrants, estan arribant alguns dels que han de criar aquí durant l'estiu. I alguns encara no s'han començat a moure, vull dir, estem en una època un tant indefinida encara en aquests moments.
A veure, va, anem a pams. Deia, els migrants que ja comencen a arribar, és a dir, arriben per passar aquí els mesos d'estiu i poder nidificar aquí?
Bueno, si són migrants pròpiament dits, simplement estan de pas, arriben i se'n van. El que passa és que estan arribant alguns dels que passen hivernada fora de Formentera,
sí,
que la passen a Àfrica en aquest cas, i ara estan arribant ja per criar. Aquests serien nidificants, però que a un moment determinat els moviments es confonen amb els migrants, no? Perquè uns estan entrant per quedar-se, uns altres estan entrant simplement per seguir ruta més cap al nord, i ja t'ho dic, és un moment una mica d'impàs en què trobam una mica aquesta mescla.
Ah, és un moment polit, per tant. Pel que fa als migrants de pas, no? Que han passat l'hivern en terres més càlides i que ja veuen, doncs, que la primavera serà agradable a Europa, no? I passen per Formentera de pas.
Sí.
De quines estaríem parlant?
Aquestos passen una miqueta més tard, realment. Vull dir, els que venen de sur per pujar, de totes formes, per exemple, els rapinyaires tenen un moviment de pas a vegades més primerenc, i en podríem trobar algun. D'espècies que han arribat ara i que es quedaran, doncs, als estanys, per exemple, tenim el bec d'Helena, sa bocet en castellà, tindríem els imantopos, com es diuen, els avisadors,
xerraires,
els avisadors, sí. Xerraires, que ara ja no em sortia sa paraula. I a nivell d'ocells més
menuts... O sigui, l'Himantopus no és resident aquí, sinó que ve a nidificar.
Sí, no resident, tot i que els darrers anys en hivern en queda algun.
Sedentari, diguem-ho bé.
Sí, bueno, és igual, sí, vendria a ser el mateix. En queda algun, però en queda algun que potser en trobes 3 o 4, o en trobes 5 o 2 o 3. En queden molt pocs durant l'hivern. En principi no en quedava cap. Però des de que els hiverns comencen a ser una mica més càlids i tal, sempre va quedant algun. Però realment no és una espècie, diríem, que la puguem considerar sedentari, perquè durant els hiverns pràcticament no en queda cap o cap.
I on van a l'hivern? Al sud?
Al sud.
Van a Àfrica?
Sí. Sempre.
L'avisador, en sèrio? Que és un bitxet petit amb unes cametes...
Aquest li dius petit, aquest és gros.
Aquest és gros, sí.
Estem trobant ulls de bou, que és una miniatura així, pesa 5 grams, i se'n van cap a Alemanya. Dels ulls de bou n'hi ha un que queda hivernant aquí, però n'hi ha un altre que passa a Sàhara, se'n van més enllà, l'ull de bou xiulador, se'n va passat a Sàhara, cap a les zones, sí, subsaharià. És que hi ha moltes espècies que t'estan pesant 10, 12, 15 grams, que són subsaharianes, que t'han de travessar obligatòriament a Sàhara, perquè no tenen una altra via d'escapament.
És que passa que l'avisador estic molt acostumat a veure'l quan s'enfada, no? O pareix que s'enfada, no? Que s'avisa, allà amb les cametes allà penjant.
Sí.
A vegades l'observo i em sembla una mica precari, no? Com vol, amb les cames penjant i tot, i penso, això va a l'Àfrica?
Sí, no dones impressió de ser un gran volador, però sí que ho és.
Sí, que
ho és, vull dir que...
Arriba l'Himantopus, l'avisador, el xerraire Eivissa, el bec d'Helena...
Aquests estan arribant ja...
Per nidificar aquest estiu.
Per quedar-se, per consolidar-se i criar durant l'estiu. També sànec blanc, que és un altre que s'estany, hi ha molts... està augmentant les poblacions també en aquest temps.
I arriben ara.
Sí, és que són espècies, sànec blanc també el trobam durant l'hivern. És igual que els flamencs. Els flamencs, al final, és una espècie que es mou per tot el Mediterrani i que va divagant per tot el Mediterrani. Aquí encara no cria, però a altres zones de Balears ara sí que ja està criant. I aquí, si tingués més tranquil·litat i tingués unes més possibilitats, i de fet jo crec que en algun moment acabarà criant, però es mou per tot el Mediterrani i, clar, el veiem durant tot l'hivern, però verdaderament no cria. Per tant, el podem veure tot l'any, perquè és una espècie que com és molt divagant i el trobes per aquí i per allà, tu el pots veure en època de cria, però no vol dir que estigui criant. M'entens? Vull dir, pot quedar una certa població, poden quedar un número d'exemplars per aquí, siguen més joves que encara no estan criant, o siguen ja més vells que no crien, o no sé, vull dir, en queda algun. Però realment nidificar Formentera no nidifica. I a nivell ja de camp més obert, de boscos i tal, també hi ha un moviment com a curiós. Per exemple, en altres hi ha una espècie que el que dèiem terrolles. Les terrolles és una espècie que crien terra, crien dins a camp obert. Però durant l'hivern tenim una espècie que no cria i se'n va ara. I durant l'estiu, m'un arriba, o l'estiu o abans, perquè ara a poc ja estan arribant, te'n arriba una altra que ara que s'hi criarà. És curiós tot aquest moviment que s'està produint. Perquè llavors tenim moltes espècies sedentaris i aquestes hi són tot l'any.
Per exemple?
Bueno, sedentaris n'hi ha moltes. Sedentaris, doncs, jo que sé, caderneres, verderols, tots aquests fringíl·lids que trobam a nivell de bosc són sedentaris. Dins la torta trobam la torta turca, que ara ja s'ha fet sedentari, però la torta comú no és sedentari, també ha d'arribar per criar. El que passa que aquesta encara no és, aquesta arriba una miqueta més endavant sempre. Ha que tenir en compte que no estem ni en març encara, encara estem a febrer. I moltes d'elles arriben des de mitjan març a mitjan abril. A mitjan abril, vull dir que encara els hi quedaria. També hi ha una mica de desfase perquè, segons si sent més càlida, o si es presenta més càlida la primavera, o si l'hivern ha set una mica més càlid, es pot avançar. Igual que s'avança la floració de determinades espècies, també s'avança l'arribada de determinades espècies d'ocells.
Estem fixant-nos, sobretot pel que veig, Santi, en la població ornitològica de les zones humides, que potser és la més vistosa, no? I potser la més fàcil de veure. M'ho pareix a mi o aquest any, aquest hivern, hem vist molta garsa blanca a Formentera?
Bueno, la garsa blanca aquí moltes vegades també es confon amb el que és les plugabous. Que les plugabous el trobam a camp obert, perquè es mescla, és el que diuen García Boyera en castellà, perquè va damunt les vaques o a zones de vaques, aquí està a zones d'ovelles. I ha augmentat bastant la població, fins a comptar-ne un centenar durant tot l'hivern.
M'estàs parlant d'esplugabous?
Sí.
D'acord.
I la garseta blanca sí que és de zones humides totalment.
Jo l'he vista bastant a l'estany.
Pots haver vist garseta blanca, sí.
Però no hem detectat un especial increment d'aquesta població.
Però jo és que no la veig més abundant que altres anys. El que sí que he vist és molt d'esplugabous. I realment, si no la veus més de prop i no tens un gran coneixement, la confons.
A mi podria passar perfectament.
Podria passar. A veure, tenen trets ben diferencials. El bec és diferent, l'esplugabous té una mica de color dalt al cap, té el bec més groc, l'altre el té negre.
Sí.
En fi, tenen trets diferents, però a simple vista tu en veus una caminar i el pots confondre.
D'altra banda, garsa reial, que seria com... ja és gris, no?
Sí.
L'Ardea cinerea, no?
Sí.
També se n'ha vist aquest any, no?
Sí, aquesta passa igual, el pots veure pràcticament tot l'any, el que passa que durant l'hivern la veus més a quasi en veus més a camp obert que en els estanys. Per exemple, per la mola em pot arribar a veure 7 o 8. I de què s'alimenten? De sargantanes, bàsicament. És que tota classe de bitxo menja sargantanes, és que aquí sempre tenim les serps, però els esplugabous són una màquina de menjar sargantanes. I les garses grises, segró, segró gris o segró que dèiem simplement, menja sargantanes. Bueno, i menja caragols, i menja el que troba. És que típicament mengen peixos, tu els veus a l'estany i són piscívores, però llavors mengen altres coses.
Quin dius? L'agró blanc o el roig o el gris?
Segró gris... És molt més gros, d'una envergadura molt considerable, que si el veus quasi no el pots confondre. Aquest, durant tot l'hivern, el veus a camp obert. El que no en veus, grans concentracions. En veus a lo millor 7 o 8.
Es confon bastant aquest amb l'Ardea cinerea, no?
No, és que l'agró gris és l'Ardea cinerea.
Ah, d'acord.
Vale, aquest és agró. Sí. Clar, tu et dius garsa real, però això seria castellà.
En castellà.
Que molta gent li diu garsa real, però realment el nom...
Agró gris.
Nostre és agró. O agró gris, ja per diferenciar-lo de la garsa imperial, que és més... I que aquesta no la veus mai a camp obert, sempre la veus a estany.
Déu-n'hi-do. I escolta'm, ara parlàvem d'aquestes espècies tan emblemàtiques de les zones humides de Formentera, del parc natural, com són el bec d'Helena o l'Himantopus,
l'avisador.
Dius... En principi venen aquí a fer niu. Podran fer niu? Ho dic perquè estem amb el de sempre de la pujada del nivell de l'estany i tota la pesca.
Niu ho podran fer. Una altra cosa és que el puguen salvar.
Bueno, això.
Claro, niu en fan sempre, i de fet sempre hi ha alguna que es perd i alguna que es salva, perquè depèn on la fan. És a dir, inicialment, jo s'avisador havia vist sempre criant, sempre a les platges que es formen dins estanys tabicats d'escostat.
Això.
Es forma una platjola i en aquella platjola criaven. Ara jo el veig més a nidificar allí també, però també fora. És a dir, a les zones ja de solceres, i entre les solceres fent es niu una mica amunt, és a dir, comencen a acumular material i el fan una mica per damunt l'aigua. Si el nivell d'aigua puja substancialment, com ha pujat aquests darrers anys, acaba fent malbé les niuades, vull dir, els invadeix. I és molt difícil de solucionar això, perquè s'han posat barreres, que alguns diuen que serveixen per alguna cosa, alguns diuen que no. Realment no han set prou efectives.
No, tapar el sasequi no funciona?
Sí, no funciona prou. No funciona prou, perquè l'aigua en els estanys no entra només per sasequi, l'aigua entra per capil·laritat des de baix, com a vasos comunicants.
Connexions subterrànies, diguem-ne.
Claro, evidentment, és que l'estany poden ja existir abans d'haver-hi sasequi. M'entens? Vull dir, entra perquè des de baix, clar, com tots són fangs i arenes i un tipus de material molt capilar i que permet l'entrada de l'aigua, en el moment que el nivell de marea a la mà puja, també puja el nivell de l'estany, encara que no entri per sasequi. El que passa que puja més a poc. Vull dir, l'entrada per sasequi està clar que és un plus d'aigua, un plus de quantitat d'aigua que fa que el nivell pugi molt més ràpid i acabi invadint aquestes zones. Si després hi ha temporal, que aquest és el problema, com els murs que separen aquests canals de l'estany, diríem, més ample, estan derruïts, estan en terra. Entra una tal quantitat d'aigua ja des de l'estany per la força del vent i per la força de les zones que es generen, que són petites zones, però amb prou força com per entrar, que aneguen totalment els canals d'escostat i fan que els nius es facin malbé, és a dir, quedin anegats d'aigua. Com ho solucionaríem? Jo, bàsicament, penso que la millor solució seria aixecar els murs. Això s'ha intentat diverses vegades.
Aixecar els murs?
Sí. És a dir, refer les parets, refer-les, per començar, perquè, de fet, ara no és aixecar-les, que estan derruïdes.
Estan derruïdes. Sí.
Refer els murs i aixecar-los 20-30 centímetres. És a dir, fer uns murs ben fets, com abans hi havia murs. A veure, tots aquests murs estaven fets perquè l'aigua de l'estany no es pogués barrejar en les aigües dolces que provendrien des de fora, perquè baixaria la salinitat. I, clar, la salinera el que volia era tenir unes aigües concentrades a l'estany per després bombardejar-les ja cap a les zones de salines i tenir aquesta aigua. I tenia uns murs que separaven perfectament el que era l'estany del que eren els voltants. Bé, aquests murs, en sopars dels temps i l'erosió
salitre i tot, sí.
Normal dels temps, s'han acabat derruint. Hi ha hagut diversos intents, i enguany n'hi va haver un molt seriós, hi havia capital a Vicenç, hi havia en Jordi Serapio, que no sé si mai l'heu entrevistat, que estava molt damunt això, em va arribar a dir que estava clar que ja es faria, ha tornat a no fer-se. És a dir, posar d'acord totes les administracions, quan tens patrimoni d'acord, quan tens no sé què, ja va haver urbanisme i diu que és una obra major. Que jo no em pareix major. Ells tindran les seves raons i diran que és major, però jo refer uns murs de pedra no em pareix una obra major. Me pareix una obra menor que se li hauria de dar prioritat perquè realment seria la manera de salvar aquestes niuades.
Aquestes coses són molt complexes i vist des de fora segurament tots ho solucionaríem molt ràpidament i no és tan fàcil, no? Però, ostres, tu...
Són complexes fins a cert punt. Jo estic d'acord que hi ha que posar d'acord diverses administracions. Tenim Salinera per una banda, tenim, és a dir, Formentera com a Formentera, això no deixa de ser municipal, però al mateix temps és un parc natural. Per tant, intervé parcs, en aquest cas Govern Balear.
Salinera és la propietària.
Llavors, si s'han de refer els murs, patrimoni ha de dar el vistiplau de que es refan d'una forma que no afectis paisatge i tal, però llavors al mateix temps és urbanisme perquè estàs fent una obra més petita o més grossa. No sé, entre tanta administració que efectivament es fa complicat, però jo amb bona voluntat, jo no veig que això hagi de ser tan complicat.
I escolta'm, qui posava, diguem-ne, el finançament per tirar endavant aquesta obra tan ambiciosa?
Hi havia una associació eivissenca, que ara no vull dir nom perquè m'equivocaré, però que ha intervengut ja en diverses obres i per lo vist tenia els sous. Els sous estaven ja disposats per això i per lo vist aquests sous els té de tornar perquè és que no me surt el nom. Ara mira que me sap greu en aquest moment. Perquè...
Mira, escolta'm, quan te'n recordis, digue-m'ho, perquè m'agradaria entrevistar-los, a veure com va anar aquest projecte.
Pego un truc quan vull, que és en Jordi Serapio, que era el que estava davant d'Esporiacte. Davant d'Esporiacte no, és a dir, ell no forma part de l'associació.
Però era coneixedor...
Ell formaria part de la part, diríem, natural, de la part que duria o que aconseguiria com fer-ho. De fet, ell havia parlat amb jo, havia parlat amb en Javier Asensio, que és el representant municipal, i havíem parlat quina zona seria més adient començar a fer això. I ja teníem la zona limitada, dèiem, aquesta zona és la zona clau perquè puguen criar la majoria d'espècies, sobretot avisadors i el bec d'alena, és a dir, principalment aquests dos, que són els dos que fan els nius a la zona de més risc, perquè llavors també cria sànec blanc, però sànec blanc ja cria una mica més interior dins la zona solceres, normalment no es perd, crien ses foig, sa polla d'aigua, però sa polla d'aigua també el fa dins ses solceres, a una zona ja una miqueta més elevada.
També n'hem vist bastantes de polla d'aigua, aquest any.
Sí, sí. També és una espècie molt ben consolidada.
És com una gallina negra, no?
Amb un bec vermell, amb sa coa també blanca per baix. En fi, sí, és una espècie de gallineta. De fet, li diuen gallineta d'aigua. Nosaltres dèiem polla d'aigua, segons quines zones diuen gallineta.
Sí.
Bé, els noms vulgars moltes vegades ja mos indiquen en què s'apareix i tal. També sànec verd, escoll verd, també està criant. Amb poques parelles, però alguna en cria. Tampoc es perden les niuades. És que al final les úniques niuades que es perden serien aquestes dos.
La xerraire i
l'intent. I s'intent de cria o la cria que va fer...
De
xatrac. Yeah. O sí, que és el xerrancito en castellà.
Contextualitzem una mica el xatrac, perquè va ser tot una fita, no?, haver-lo vist
bueno,
aquí.
Va tenir 2 anys seguits de cria exitosa, en el tercer any ja hi va tenir dificultats, ho va provar 2 o 3 vegades i no ho va aconseguir, i crec que aquest darrer any ni s'ha vist. I veurem en guany, però possiblement es tractava de la mateixa parella, vull dir, no és una nidificació consolidada de diverses parelles que es vagin renovant i venguen, sinó que possiblement, no ho podem assegurar del tot, perquè ningú l'ha marcat, però bueno, és a dir, si ve un any, ve l'any següent i llavors torna, i de repent li va malament i no apareix, és que és única, és una única parella que venia aquí i criava. Aquesta parella igualment li ha anat malament per les pujades del nivell d'aigua a l'estany. En fi, aquest és el problema més greu que tenim aquí en aquest moment, i tenint en compte també que és un estany... com ho diria, molt encerclat de camins i tal, segons quines zones és més fàcil trobar espais tranquils. Aquí es fa una mica difícil, però així tot, aquestes parelles estan bé, estan consolidades, troben menjar, que això també és important per ells, i estan aquí.
Escolta'm, era el xatrac gros?
No.
Perquè aquest es va veure el 2020.
És el més menut de tots, el xatrac menut. S'esterlo albifrons és el nom científic, i rep noms molt diferents segons que siguin les illes, que siguin ja a Catalunya el nom estàndard. És que aquí les illes tenia un altre nom, tot i que Formentera realment com no era conegut.
Llambritge també li diuen?
Llambritge, era el nom que ara se m'escapava. Llambritge. És el més menut de tots, és el xatrac més menut de que existeix, és realment petit.
A mi em sembla haver-lo vist quan amb la nidificació, que record que tenia un vol que caia en picat.
Que es tirava en picat, sí. I efectivament, és aquest.
És aquest,
és aquest, perquè la majoria d'ells no cacen així. De fet, hi ha algunes llambritges que cacen en vol, directament agafen insectes en vol.
Uau.
Altres es tiren a l'aigua, però que es tirin picat realment n'hi ha molt poc.
No, era espectacular,
N'hi ha un altre que ho fa paregut, però com aquest jo crec que cap, perquè es cerneix com un xoriguer,
se te queda
allà dalt, com a cap, pràcticament quiet i rem, plas, es tira per avall, no de molta altura, tot ha que dir-ho, però sí d'una altura suficient.
Què, 25, 30 metres?
Sí, una vintena de metres, igual sí. I agafa... Pues els petits peixets, les gambúcies que hi ha a tot l'estany, i no, menjar no n'hi faltava, vull dir que... I quan els petits començaren a volar, es veia com els ensenyava, vull dir, es veien els pares i els petits allí dubtant si es tiraven o no es tiraven o com ho feien, i els pares van repetint el gest, hasta que, bueno, suposo que els altres també aprenen.
Quin espectacle!
No, sí. Sí.
Escolta'm, una altra espècie que havia estat emblemàtica a Formentera, de fet, registrava una de les majors concentracions del Mediterrani, almenys occidental, a l'Estany Pudent, eh? Estem parlant de la Cap Bussonera. Aquest era el panorama quan tu vas escriure el llibre L'Estany Pudent, un món d'ocells.
Ha baixat moltíssim. Ha baixat moltíssim. Però així tot...
N'hi ha?
N'hi ha, sí. Com hivernant, cada any es fa uns 100 hivernants a mitjan gener i és una mica variant, però podríem dir entre 150 i 200 exemplars. Clar, antes estàvem parlant de 2.000.
2.000?
Sí, sí, s'han fet, cites 2.000, 2.500, s'han fet recomptes, o s'havien fet, clar, això és passat ja. Ja duim molts anys que ha baixat moltíssimes concentracions i tampoc... No hi ha realment unes condicions o un estudi que digui exactament per què ha baixat tant. A dir, normalment, quan se baixa és perquè hi ha menys aliment, però la densitat de s'alimentació que puguen trobar no pareix tampoc que hagi baixat d'aquesta manera. Siga com siga, n'hi ha molt menys. Tampoc ha criat mai aquí, eh? Vull dir, aquest és més aviat migrant hivernant, però no sent nidificant.
O sigui, ve a l'hivern aquí i l'estiu se'n va
arriba
cap a Europa.
Arriba ja en plena migració i després en queda un remanent que passa l'hivern. I llavors l'estiu se'n tornen, tot i que durant l'estiu se'n pot... Bueno, abans de l'estiu, és a dir, se'n tornen ja per època de nidificació. És molt mediterrani aquesta au, però cria molt a zones d'Andalusia, cria a zones de deltes, d'albuferes, i jo, per exemple, és una espècie que durant l'hivern també és abundant en el nord d'Àfrica. A Túnez, per exemple, que té totes unes llagunes molt, molt, molt extenses, és abundant. I sigui com sigui, doncs ja t'ho dic, aquí durant l'hivern ha baixat molt, però hi segueix sent. I és una espècie molt fàcil de veure, perquè
es capbussa.
Sí.
Es capbussa. És a dir,
tu el veus nedant, no el veus volant mai.
Sí, és veritat.
Només intenten volar, quan ja ve ser poc que s'han d'anar, a vegades pots veure uns intents de vol allí per damunt l'estany,
sí, sí.
Però que quan volen volar, volen i se'n van. Vull dir, se'n van lluny. No. Fan vols, bueno, d'aquí han de fer un bon vol per anar-se'n a qualsevol banda. Vull dir, només que se'n vagin a Andalusia ja necessita un gran vol. Si han de travessar el Mediterrani i anar-se'n a Túnez o tal, igualment.
Escolta'm, d'altra banda, una vegada ens vas parlar del projecte en el qual estaves col·laborant juntament amb institucions, diria que catalanes, per fer una mena de monitoratge al respecte de les papallones. Com va això? Encara ho segueixes fent?
Sí, això segueix endavant. Vull dir, jo en principi supos que continuaré. El que passa és que les papallones a Formentera són poc diverses. És a dir, tenim poca biodiversitat en quant a número d'espècies. I els resultats d'any en any són molt similars, alterats simplement per si he fet un any més sec o menys. És a dir, si és un any molt sec, arribes a comptar molt poca cosa. Si és un any que ha començat a ploure, enguany pinta millor, de moment, perquè sense haver fet grans aigües sí que ha anat ploguent amb una certa continuïtat. Ara els camps estan molt guapos a la Mola, vull dir.
Sí, sí.
Ara avui, quan partíem, estava mirant uns sembrats que fa la cooperativa de Formentera, la cooperativa agrícola, tu, i estan traient, estan sortint de meravella. I si hi ha abundància de flors, les papallones també són abundants. Si no hi ha abundància de flors, n'hi ha molt poques. Jo l'any passat, per números total, no va ser mal any, però és que quasi tot el que vaig comptar va ser d'una espècie. En fi, no vaig comptar més, però realment se canviava els números. Jo només ho he fet 3 anys, això en guany és l'any que fa 4. El primer any va ser bastant bo. El segon va ser molt dolent. Va ser molt dolent. Ja no sé si aquest és el quart o el quint, tu. Ja se m'escapa, m'hauria de mirar les dades. Crec que és que fa 4. I l'any passat, per números globals no va ser dolent, però per varietat i per diversitat en general sí que va ser dolent, perquè va ser un any bastant sec. I enguany, doncs veurem, això comença, ho fem, de març a setembre, d'inici de març a final de setembre.
Això consisteix en fer un passeig gairebé diari?
Sí, no, diari no. És un circuit que tu et fas, és un itinerari que tu et fas fixo, que ha de ser sempre igual,
sí.
Perquè si vols fer comparacions no te pots anar canviant i ara fer-lo de 2 quilòmetres i ara de 5. No. És un itinerari fregant els 2 quilòmetres,
sí.
Et recomanen que l'has de fer damunt 2 quilòmetres i amb la màxima varietat possible d'hàbitats. Que això a Formentera a vegades és difícil. I el fas que la Mola partint de casa mateix. Per tant, a vegades és difícil. Però bé, fas A casa mateix tenc una mica d'hort i tal, ja fasc un transecte, un tros de itinerari així, després fasc entre vinyes i en zones sembrades, i després gafco una mica de matorral, una zona que hi ha un poc de matorral, de mates i tal, però que no està cultivat, i fins i tot fasc un petit tros de bosc. El tros de bosc és quasi estèril, a nivell de papallones, a Formentera, sí. És molt poc variable en papallones, de fet, la majoria de vegades que el fasc no n'hi ha ni una, és a dir, de recompte zero, però com a mínim el tenc per, bueno, si surt alguna cosa, i a més avant, sempre la comparació també és bona, vull dir, encara que no comptis cap papallona, fas un transecte i no en comptes cap, també és informació, això. I el fas una vegada per setmana. Una vegada per setmana, per tant, són quatre vegades cada mes, i si et compromets a fer-lo, l'has de fer. I l'has de fer en bones condicions de sol. Si no hi ha sol, no el pots fer. De vent, si fa molt de vent, tampoc va bé. Clar. Bueno, hi ha setmanes que a vegades es fa difícil i el fas en unes condicions regulars, però bueno, tu et mires el Winguru o qualsevol altre buscador, et mires durant la setmana el que estan donant i tu ja dius, bueno, pues tal dia, més o menys farà un dia acceptable. Ara començam en març. Jo aquesta setmana tampoc no ho ven andant molt bé. He vist que dilluns, en teoria, seria un dia per començar més o menys adequat. Ara veurem.
Escolta'm, parlant de papallones, la papallona monarca detectada per primera vegada a Formentera l'any 2022, ens en vas parlar en aquell moment.
Sí.
A més, m'ha sorprès perquè he recuperat aquella entrevista de fa doncs, gairebé 3 anys i va tenir, atenció, gairebé 1.000 visites. La papallona monarca, tu, quin interès que va desfermar a Formentera. Com està? L'hem vist més?
No l'he tornat a veure.
No, eh?
No l'he tornat a veure. És una espècie que, de totes maneres, sí que ha anat fent passes. A Mallorca s'ha consolidat de manera absoluta, però amb quantitats i amb una expansió cap a zones que abans no controlaven, molt ample. A Eivissa varen trobar-la també, anava a dir nidificant, criant, perquè ni un
no
en faci. No, però posa ous i dels ous neixen orugues, de orugues papallones, és a dir, que criant. A Formentera, és que és molt específica d'un tipus de cultiu, que és el ceder, que li diuen a Mallorca, o espècies d'aquesta família, i si no en troba, no posa ous. Vull dir, és molt específic en quant a plantes nutrícies. Té unes plantes nutrícies que han de ser aquelles o no s'hi queda. Formentera, hi ha una planta a l'estany d'Espeix, a un lloc molt petit, que just hi ha una sèrie de plantes, que seria susceptible de que hi fos. Però jo he anat, jo no sé ses vegades, perquè quan pas per allí vegades que no tinc res per fer, inclús que ni ho he programat, però que estic passant cap a la Sabina, dic, ostres,
vaig a veure.
Res, no n'hi he vist ni una mai. És a dir, que Formentera, de moment, no hi és. Però jo crec que si segueix expandent per Eivissa i tal... Ah, per cert, ja que parlàvem de papallones... El grup mallorquí de CBMS, aquest que és el català Butterfly i tal, el grup mallorquí vol fer un taller de papallones, ara, en breu, i que ho anunciarem via Facebook i tal. Sí, vol fer un taller...
Via Ràdio Illa, avisa'ns, els entrevistarem.
Els hi diré. Sí, sense cap problema vendran aquí a fer una xerrada, si voleu. Vol fer un taller que... seria en part teòric per explicar tal, però en part pràctic per fer unes sortides. I els hi vaig recomanar Can Marroig. És a dir, es pot fer moltes bandes, però Can Marroig té un avantatge, que tenen sales de conferències.
Molt bé.
I per fer això, i a aquest mateix temps, surts d'allí i et pots posar a passejar.
Ho tens allà.
I tens bosc al costat, tens camps oberts per una altra banda, i si et vols arribar fins a l'estany...
zona humida.
Ho pots fer, vull dir, tens una varietat d'hàbitats que és interessant. Bueno, no sé en quin punt ho tenen. Jo fa un dia o dos vaig parlar amb sa que ho té d'organitzar aquí. Li vaig dar el número de Can Marroig. No sé en aquest moment si hi ha contactat o no encara, però que es farà. I vendran 3 o 4 de Mallorca. Vendran Pau Colom, que és un dels més experts a Balears en papallones. I bé, es farà aquest taller. Ja ho anem avançant, així la gent que hi pugui estar interessada, que tingui en compte que sí que es farà, però bueno, s'anunciarà. S'anunciarà via Facebook, s'anunciarà, si ho voleu fer, a Ràdio Illa, em pareix perfecte que s'anunciï, i jo ho recolliré a la meva pàgina de Facebook també, per si algú ho vol mirar, i ja veurem amb quines dates, però pronta, vull dir, això està a caure.
Doncs Santi Costa, estarem pendents d'aquesta iniciativa, d'aquest taller sobre papallones que es volen muntar des d'aquest col·lectiu d'investigadors de la papallona mallorquí i de totes les novetats ornitològiques, biològiques que tinguis a bé doncs fer-nos saber. Una vegada més, moltíssimes gràcies, Santi.
No, gràcies a vosaltres, era un gust venir aquí i estar un rato.